El món és digital, amb Tomàs Cascante.
Un programa global per conèixer els especialistes més interessants del planeta i tractar d'entendre la transformació digital. El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
Hola, benvingudes, benvinguts un cop més a El món és digital, un programa que fem amb la col·laboració de PIMEC, la patronal de la petita i mitjana empresa i dels autònoms de Catalunya. Avui tornem a portar al programa una temàtica que ja hem portat en més d'una ocasió. Avui parlarem de la dona i la tecnologia, la dona front a les TIC, la falta de vocació de les adolescents a l'hora de triar una carrera, les diferències que es produeixen dintre de l'empresa amb persones de la mateixa titulació, depenent de si són o homes o dones, i en definitiva tota la problemàtica sobre aquest tema de la dona i les TIC. I per fer-ho tenim avui al programa a la Rosa Cuscó. Ella és CEO i fundadora del Women 360 Congress i cofundadora i vicepresidenta del EcoFam for the Planet. Comencem el programa entrevistant a la Rosa Cuscó. Bé, Rosa, doncs el primer, donar-te la benvinguda al nostre programa.
Gràcies.
Bueno, anem a parlar, bueno, tu saps que aquest programa parlem sempre de noves tecnologies, o sigui, de tech. Parlem bastant també del tema dona. De fet, bueno, jo particularment soc cofundador del Premi Dona TIC i hem parlat més d'una vegada del tema de dones i la tecnologia. Tu representes, de fet, ets fundadora de... Crec que ets fundadora, vaja, del Women Tech. I aquest és el motiu del programa d'avui. Comença a explicar-nos què és Women Tech i un esdeveniment que té lloc aquest mateix mes de juny, doncs que ens expliquis també una mica de què va. Endavant.
Estupendo. Pues, bueno, moltes gràcies primer, Tomàs, per convidar-me a participar en el teu programa. Estic molt contenta per donar-me aquesta oportunitat per poder explicar i donar aquesta visió femenina de la tecnologia dintre del que és el nostre congrés que es diu el Women Tech. Aquest any celebrem la 7a edició, fa 6 anys que el celebrem, i penja, està sota del paraigua del Women 360 Congress, que és un congrés gran que es fa al novembre en el Paranimf, però ara ens centrem en aquesta edició que la fem el 8 de juny i a l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona, de 8:30 del matí a 2 de la tarda. És un congrés on donem visibilitat al talent femení i a les tecnologies per formar aquests referents de dones que estan liderant les TIC i promoure el que són les carreres de les STEM. Tenim un programa en el qual participen gairebé tot dones, que són, aquest any tenim el Dream Team de la tecnologia, estem molt orgulloses del programa que hem creat, perquè sota taules de debat, ponències, donarem a conèixer què està movent avui en dia la tecnologia, que està havent-hi molt de soroll amb la intel·ligència artificial, la quarta generació blockchain, la cinquena, bueno, hi ha molts temes que estan ara molt candents i en aquest congrés el que farem serà juntament amb la Generalitat de Catalunya i parlem també dels Premis Dona TIC, quan se celebraran i quines seran les pautes, doncs parlarem de el que és l'escletxa digital, les capacitacions, les noves professions en la indústria 4.0, què està generant la tecnologia, quins nous puestos de treball està generant i per primer cop donarem un reconeixement a 3 dones que participen en aquest esdeveniment i que pensem doncs, que es mereixen que se'ls doni aquesta visibilitat. Això és el Women Tech.
Molt bé. En definitiva, la paraula amb la que em quedo és visibilitat a totes aquestes iniciatives i sobretot a totes aquestes persones, aquestes dones. En quina forma la visibilitat? O sigui, què són ponències? Són taules rodones? Són cara a cara? O sigui, quin és el format a través del qual donareu aquesta visibilitat?
És presencial, I nosaltres el que fem és que un mes previ estem donant visibilitat a les xarxes socials, individualment a cadascuna de les ponents que hi participa. Això els hi donem molta, molta difusió a Twitter, a LinkedIn, i anem escalfant motors. Així, quan arribem en el Congrés, ja ens coneixem bastant prou, no? Ja sabem quines són, de què parlaran, i aleshores en el mateix moment de l'esdeveniment es creen taula d'inauguració, arranca el programa, ponències, són taules de debat, de parlar, de discutir, i sobretot hi ha una que és la final, el debat final, que pugen totes les ponents a l'escenari, totes, i farem un debat, un megadebat, amb les assistents. Això vol dir que tant les assistents poden preguntar a les ponents com les ponents poden preguntar a les assistents. Aleshores, també, no?, que els motiva i que els crida l'atenció, no?, de la tecnologia.
Bueno, quan dius les assistents, suposo que també ens inclous a nosaltres. També podem, o no hi ha assistents homes?
Sí, parlo de persones, sempre.
Vale. Ok, ok. Sí. Vale, no, per tant, podria ser que fos exclusiu.
No.
És obert al públic i en cas de que sigui obert al públic, com pot fer la gent que ara està sentint aquest programa i s'interessi per assistir-hi? No sé si ens dones una referència de com inscriure'ns i a través de quina pàgina web.
Sí, la inscripció es fa a través del women360congress.com. A dintre busquen el Congrés Women Tech, Women Tech, i allà està tota la informació de programa, ponents, com inscriure't, perquè és una plataforma que és inscribir-me i és una plataforma de compra d'entrades en la qual si tu a inscribirme.com poses Women Tech 23, et surt el nostre congrés i fas tota la inscripció. És de pagament, són 50 euritos, però bueno, a les xarxes fan córrer descomptes, codis, i si no, doncs que es posin en contacte amb mi a través de LinkedIn, Rosa Cuscó, i llavors nosaltres li podem facilitar algun codi descompte, i per estudiants també hi han codis bastant importants, o sigui, que promovem que la gent vingui, estigui aquest dia amb nosaltres i que pregunti al nostre departament o per les xarxes que estan corrent codis de descompte per tota la xarxa.
El congrés es diu Women Tech, en anglès. Tu i jo ara estem parlant català i la pàgina web està en castellà. En quin idioma és? Les ponències o és open i és en qualsevol?
És obert. O sigui, cadascú és la llibertat. A la pàgina web nostra, a baix, hem posat un traductor amb tres idiomes, català, castellà i anglès, i es tradueix automàticament i tothom pot participar en l'idioma que millor s'entengui.
Vinga, ara centrem el tema. És evident, i està fora de tota qüestió, que les capacitats intel·lectuals d'un home i d'una dona dintre de les professions tècniques és la mateixa. Llavors, per què existeix aquest problema de que la dona no està ocupant els puestos que hauria d'ocupar, no sols a menjar tècnic, sinó també d'alta direcció? Quin és el problema, i que suposo que és el que intenteu solventar?
Bueno, durant molts anys, els homes sempre han liderat aquestes professions, aquests estudis. Des de fa un cert temps cap aquí, la dona ja s'està promovent a dintre d'aquestes carreres per començar a fer aquest canvi, no? Però sí que és veritat que des de l'ADN de la societat en si, des de fa molts anys, sempre ha estat dirigit potencialment als homes. Sempre ha estat aquesta desigualtat, no solament amb les tecnologies, sinó socialment. No és que sigui la nostra tasca, és el nostre deure com a dones o com a persones en general donar aquest canvi, fer aquest canvi de que les dones formem part d'aquesta societat, estem en majoria i hem de reivindicar els nostres llocs també. Les professions han d'estar igualitàries, no solament en la part tecnològica, sinó a nivell social. Les empreses dintre dels seus departaments han de ser sostenibles, han de vigilar, han de mirar perquè les dones, dintre de les seves capacitats com es diuen, a les seves capacitats educatives i de formació, estem molt ben preparades com per assolir els mateixos llocs de feina que estan desenvolupant els homes. Per això reivindiquem aquest espai i perquè en aquest context de tecnologia la dona ha de fer tecnologia en femení, perquè hi ha molta tecnologia que utilitzem les dones igual que els homes.
No, evidentment. I evidentment hi ha tota una història i una inèrcia que fa dificultat aquest canvi, no? Però no solament és que la societat estigui oxidada o que els homes posin de tant en tant pals a la roda, que potser també és, però és que hi ha un altre problema que és que la pròpia dona, l'adolescent, la nena, que no té aquesta vocació. Per què no li criden aquestes professions? Perquè els hi mengen el tarro des de petites? O sigui, què està passant per la falta de vocacions?
Jo penso que hi ha molta feina a fer encara, sobretot des de les escoles, des de la primària. S'han de fer moltes xerrades i donar aquests exemples, no, d'altres dones que sí que ho han aconseguit i que és possible que carreres tècniques les puguin estudiar les nenes. I sobretot nenes, fer estimar les ciències, les matemàtiques, aquestes assignatures que no són tan complexes, l'únic que és entendre-les i fer estimar aquestes assignatures. Perquè estimant aquestes assignatures, la música també, estimant aquestes assignatures, poden desenvolupar aquest interès per la programació, per la tecnologia directa, per el desenvolupament de noves àrees de treball envers de la tecnologia. Aleshores, és des de ben petites que hem d'estar a sobre. De fet, hi ha grans líders com és la Núria Salán o la Carina Gibert que estan promovent a les escoles que es parli de tecnologia i de tema digital també. No solament és tecnologia, sinó que és tot el món digital. I és jo penso que és des de les escoles, bueno, penso no, o sigui, jo no, sinó que és així, que és des de les escoles que es comencen a fer tots els canvis.
Sí, un dels canvis que s'ha de fer tant a nivell nenes com nens és perdre la por a aquestes assignatures. Les matemàtiques és una assignatura meravellosa i preciosa si la coneixes. Però, clar, has de començar. I si d'entrada hi ha el tabú de que són difícils, que no sé per què corre aquest tabú i la gent es passa a carreres de lletres quan realment, bueno, tu no sé si ets tècnica, però realment és bonica la física, és bonica la química, és bonica les matemàtiques. L'altre dia em deies que calen referents femenins, però que és necessari donar-los a conèixer, no? O sigui, què esteu fent en aquest sentit? Perquè referents hi ha un munt, no? Però què es pot fer per visibilitzar més aquests referents femenins que no deixen de ser amb el que es compararan aquestes nenes quan estan indecises, no?
Sí, és, per mi, el principal, ho hem parlat al principi de l'entrevista, és la visibilitat, és primordial. O sigui, qualsevol dona, sigui o no sigui tech, ha d'estar parlant en esdeveniments, en congressos, en xerrades, en entrevistes, en diaris, en parlar, o sigui, que se'ns vegi, que se'ns escolti la nostra veu, que se'ns escolti opinar, que se'ns escolti què és el que estem pensant, perquè així t'identifiquen amb un pensament. I quan vulguis fer un canvi amb alguna situació o vulguis donar-te a conèixer, sempre el teu testimoni estarà allà perquè les més joves o no tan joves puguin tirar de referents. Tu avui en dia, quan coneixes algú, el primer que fas és mirar a xarxes, què està fent, què està parlant, què té. I entre nosaltres ja a nivell professional, te'n vas a LinkedIn i allà està el teu currículum. Pues allà és on tu penges com a persona tota la teva informació, tot el que tu estàs fent, evidentment, aquesta entrevista estarà penjada. Aquí ens donarem visibilitat també. És bàsica, la visibilitat.
Molt bé, la pregunta d'ara sembla molt fàcil, però realment és difícil. Difícil. Quines són les claus, realment, per aconseguir aquesta igualtat amb l'àmbit tecnològic?
Uau! És difícil, eh?
Aquesta... No, clar que és difícil.
És molt compromesa, eh? Aquesta...
Però és la teva tasca, és la teva lluita.
Sí.
Bueno, més o menys, posa'ns una mica al dia quines podrien ser les claus per intentar anar aconseguint aquesta igualtat.
Una d'elles és fer xarxa. Les dones ens hem de recolzar, ens hem de donar visibilitat, hem de ser emprenedores, hem de les entitats que deixen anar els diners perquè puguem ser emprenedores han de fluixar l'aixeta, han de procurar que aquestes dones que estan emprenent se'ls doni capital suficient perquè puguin emprendre. Si les dones a dintre de les empreses no poden pujar, deixem-les que siguin lliures i que facin les seves empreses i que donin treball a altres dones, però han de ser recolzades. L'emprenedoria avui en dia amb les dones, per el que jo penso, és que és la clau perquè les dones puguem assolir aquest lideratge. Les empreses, moltes d'elles, estan enquistades encara, necessiten, són elefants que costen de moure el seu engranatge. Muntem-ne de noves, fem aquest teixit empresarial que creixi amb l'emprenedoria de les dones, però se'ls ha de donar suport, necessiten molt de suport.
Evidentment, tenim la igualtat d'oportunitats i de característiques, homes i dones som diferents, això és inqüestionable, no? Només físicament és evident. I que, en aquest sentit, què aporta l'especificitat? O sigui, el talent femení, què aporta les TIC? Que potser no aporta l'home, perquè amb aquestes diferències deuen haver coses que són que els homes estan millor i altres les dones. O sigui, la dona, què pot aportar realment més valuós, o sigui, com a portada de valor afegit a les TIC?
Bueno, les dones, ja se sap, estem dotades d'un sentit que és la sensibilitat. La empatia, la resiliència, tot això és el que la dona pot aportar a la tecnologia. Fer una tecnologia més empàtica, més resilient, que et pugui ajudar com a dona. Avui en dia la tecnologia de predicció pots prediure com es va desenvolupant la dona en les diferents etapes de la seva vida i que una tecnologia la pugui acompanyar, que sigui amigable, això és el que la dona pot aportar a la tecnologia i que és molt necessari que hi sigui i que ara no hi és. És com la medicina està basada en estudis fets amb homes caucàssics, a més, no està basada en estudis amb nens o amb persones grans o amb les dones, no. O sigui, una medicina que està estudiada per homes caucàssics està feta per als homes, quan toca donar la medicina als nens, moltes d'elles no estan adaptades i moltes d'elles no estan adaptades a les dones. Pues aquí és una lluita també molt forta que s'ha de fer també perquè la medicina sigui estudiada per dones també. No solament la tecnologia, sinó molts àmbits que ens envolten en el dia a dia, la dona ha de tenir aquesta presència perquè hem de començar a canviar perquè el que nosaltres rebem d'inputs socials, tecnològics i empresarials i de família siguin adaptats cap a nosaltres també, amb aquesta sensibilitat.
Parlem d'equips. Ja estem dintre d'una empresa amb la qual hi ha un equip tecnològic de desenvolupament, estan traient un nou producte i hi ha d'haver-hi un líder que acostuma a ser un home. Per què? Ja no et preguntaré per què no són dones, però la primera cosa és que de vegades hi ha dones que quan se'ls ofereix, tampoc s'atreveixen a donar aquest pas. Què passa amb el lideratge femení i com l'accepta l'home? El fet de ser manat per una dona dintre d'aquest món, que ja sabem com és.
Bueno, els lideratges dintre d'una empresa que poden... Bueno, si és un lideratge femení que és obert i és lliure com a essència de la dona... És fantàstic perquè el que fa són lideratges transversals. Aleshores, no hi ha aquestes competències, sinó que deixa desenvolupar les habilitats i les virtuts de cada persona. Si un lideratge femení està basat en el patriarcat, aleshores és un home, és una dona liderant com a home. Tornem a tenir els mateixos reptes, les mateixes competicions, les mateixes aixecades de camisa, com aquell qui diuen. I després tenim el lideratge, bueno, pues, ens trobem amb aquests dos tipus de lideratge. El lideratge dona, que és el transversal i l'emocional, i aleshores van tots al mateix son, o el lideratge de patriarcal, que és el que és amb el que estem lluitant. No val tot que una dona estigui a dalt, que sí, òbviament, perquè jo considero que les quotes són necessàries. Però hem de mirar, hem de treballar sobre els tipus de lideratge de les dones.
com podem promoure aquest lideratge dintre de la PIME, que és el nostre teixit empresarial? I també, evidentment, hi ha una resistència, pel que sigui, per aquesta famosa inèrcia o resistència al canvi. Com podem ajudar a convèncer els CEOs de les empreses de que la dona ha de formar part dels equips de direcció i liderar projectes?
Doncs que les dones som la repera. Sí. Que les dones aportem molt de valor a l'empresa i que treballem amb diferents barrets. Podem estar canviant de camisa molt ràpid en benefici de l'empresa i que la dona es posa a la pell de les altres persones. Fer equips equitatius, 50-50, està demostrat que l'empresa té beneficis. Els seus equips treballen més feliços, són més rendibles i tenen aquests guanys econòmics perquè els equips agafen menys baixes laborals i això és un estalvi important per a l'empresa.
Estem parlant de lideratge i ara jo particularment estic parlant amb una líder, que ets tu, la Rosa Cuscó. Explica'ns, a part del Womentech, en quins altres projectes estàs ara immersa per fer això, per donar visibilitat a les dones dintre de l'àmbit.
Molt bé. Mira, gràcies per preguntar-me, perquè justament estem ara col·laborant, treballant conjuntament amb dues dones molt, molt importants, molt potents també, que és la Carol Comfort i l'Anne Fournier. Som tres dones monoparentals, a més, que ens hem juntat per fer un projecte que es diu Ecofem for the Planet, que el que fem aquí és donar visibilitat i treballar pel lideratge femení de les dones, de les empreses, per la salut, la sostenibilitat i el medi ambient. Aquí entren, òbviament, la tecnologia. La tecnologia no es pot deixar mai de banda perquè és el que marca la columna vertebral d'allà on et mous, però hem de ser crítiques amb l'entorn que ens envolta. I aquest projecte comencem ara, hem començat ara aquest mes de maig, i es preveu treballar per les empreses i entitats per fer aquests canvis. Aquests canvis substancials des de dintre l'empresa. Ajudar que les empreses siguin més sostenibles amb les persones, amb el medi ambient i, sobretot, amb la salut de les persones i promoure, òbviament, el lideratge femení. Per altra banda, també, o sigui, ja fa temps que estic des del 2014 que vaig crear el Women 360 Congress, i a part tinc un blog que es diu Salut de Mujer, que també ens donem molta visibilitat i estem treballant sempre amb la salut de la dona i el seu lideratge. És el nostre fil conductor professional i que va de la mà en la nostra vida, també. Treballem amb la vida personal i la professional tota l'hora, però amb uns valors i amb unes línies ben, ben clares.
Jo crec que ha quedat tot prou clar, però potser ja ara, precisament, hi ha o una nena o una nena de 13 anys que s'està sentint, o uns pares que no saben ben bé com enfocar el tema. Últimes paraules teves, consell, perquè realment no és que les tinguin que enfocar cap a l'enginyeria, però why not, no? Per què no?
Bueno, jo penso que el principal és deixar que aquesta personeta de 13 anys es desenvolupi ella i que decideixi ella què realment vol fer. Que pot escollir lletres, que pot escollir ciències, que pot escollir matemàtiques. Si s'equivoca, no passa res. Es pot reconduir sempre. Que no se senti com que fracassa perquè no li agradi la llengua o perquè no li agradi o perquè li agradi molt les matemàtiques, sinó que deixem a les persones que es desenvolupin cap a on elles vulguin anar. I, òbviament, contra més vagin sentint sobre referents, sobre dones, sobre tecnologia, sobre digital, doncs aquesta nena podrà tenir molts inputs perquè pugui prendre decisió, però que sigui la pròpia nena o el propi nen el que decideixi què és el que vol fer.
Bé, no tenim temps per parlar de tot l'entorn que tindria que ajudar a tot això passi i que moltes vegades no acompanya. Però vaja, això ho deixarem per un altre dia. Rosa, gràcies per haver estat aquí. Ho desitgem que la propera setmana realment el Womentech sigui un èxit i esperem veure't per aquí d'aquí uns mesos i que ens continuïs posant al dia sobre el tema de la dona i la tecnologia. Gràcies.
Gràcies, Tomàs. I jo estaré encantada cada cop que em convidis de venir a parlar amb tu, que m'ho he passat molt bé. Molt amable.
Bé, i fins aquí el programa d'avui amb la Rosa Cuscó. Res més, us esperem la propera setmana a El Món és Digital.
El Món és Digital.
Amb Tomàs Cascante.